Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, sa producció, en Sergio Rigo, davant de l'ordinador, en Òscar Amores, a sa part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i Níquel Hernández, en el control tècnics, va ordenar sa benvinguda a sa edició 629 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 26 d'octubre de 2025. Crec que la propera setmana, ja de diumenge vespre, anem el dilluns a les 5 del matí, però, com sempre, tindreu a l'abast els sistemes a la carta, que si iVox, que si b3.org, ara ho diran, Sergio, això. Bé, el que vull dir amb això és que tampoc fa falta matinar per escoltar el programa i que, si no el sentiu a les 11 del vespre, aquest és el motiu. Dir, recordar, també, que s'ha tornat a canviar l'hora i s'ha tornat a dir que es vol llevar això del canvi d'hora, que jo no sé quantes vegades ja mos han fet ressò davant d'aquests micròfons de que es vol deixar de fer el canvi aquest. Qualque dia ho faran, se suposa, ara queda percebre quin creuran que és el més convenient, clar. I ara, molt breu, perquè seguim en sa polèmica damunt d'aquell objecte interestel·lar que s'està atracant a la Terra. Quedi clar que diuen que s'està atracant, però sense perill d'impacte. No han de ser tampoc sensacionalistes, ni tractar de ficar una por, que sembla que no hi ha el per què, però que sí que hi ha científics que dubten de que el seu origen d'aquest objecte interestel·lar, i que el seu origen sigui natural, o que sigui simplement el que venim a conèixer com un cometa. Això són científics. Altres estan a l'expectativa. Però per ser breus, però també per seguir estant el dia damunt d'això, a una publicació, jo crec que podem dir que és bastant neutral, com pot ser el 20 Minutos, fa dos dies varen dir: l'agència, ho diu per la NASA, se ha limitado a confirmar que sus equipos están al tanto de las observaciones y que los datos se encuentran bajo revisión simultánea y discretamente. Atenció, la NASA ha activado su protocolo de defensa planetaria tras detectar un comportamiento, entre cometas, inexplicable en el cometa 3I Atlas. Això no vol dir que pensin que hi ha perill de col·lisió, perquè diuen que rotundament que no, però que s'ha d'estar a sobre per totes les que podríem anomenar anomalies, que s'estan trobant, que s'estan descobrint. Que no ho sé, però no pot ser que simplement no es sap tot i que les nostres vides, el nostre món, el nostre univers encara està rodejat de misteri? Això era de fa dos dies, i d'avui mateix, també del digital 20 Minutos, diu: la Red Internacional de Alerta de Asteroides, dependiente de la NASA, insiste en la prudencia. El 21 de octubre, la agencia emitió un comunicado técnico anunciando una campaña de astrometría de cometas centrado en 3I Atlas, con observaciones coordinadas entre noviembre de 2025 y enero de 2026. Diu: el objeto plantea desafíos únicos para predecir su trayectoria. Reconoció el organismo que descarta por ahora cualquier riesgo para la Tierra. Para la mayoría de astrónomos, 3I Atlas sigue siendo un cuerpo natural, aunque profundamente anómalo. Su trayectoria, composición y actividad lo convierten en un laboratorio cósmico único, capaz de ofrecer pistas sobre la formación temprana de la galaxia. Todo apunta, diu, a una explicación física aún no comprendida, no necesariamente una tecnológica, señalan desde la ESA, aunque admiten que la hipótesis de una emisión no natural, abrin cometas, no está completamente descartada. I d'això, que sigui com sigui, seguirem a sobre de tota aquesta controvèrsia que ens ha sense cap tipus de dubte, trob que el manco, per als que no tenim ni idea de món d'astronomia, i de clar, és del tot fascinant. Ja va dir Navi Loeb, aquell astrofísic de Harvard, quan es va descobrir fa uns mesos aquest objecte interestel·lar dins del nostre sistema solar, ja va dir que hauria per agafar ses crispetes, i tenia tota sa raó. Vinga, cinto sumari i començam.
Començarem aquest programa 629 de Font de Misteris parlant d'un personatge molt desconegut per la nostra història i que va tenir un paper fonamental. Parlarem de Jaume Ferrer, es navegant. Què s'amaga darrere de la seva història? Al contes i rondalles de Irene Font coneixem algunes llegendes relacionades amb la navegació. I amb en Xema canviarem de tema perquè veurem les semblances entre les actualment conegudes com abducions i els xamans. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i IB3. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM, ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors en el servei a la carta d'IB3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
Idò, si em permeteu el lloc de paraules, avui estem una mica navegants. Primer, amb aquell objecte que navega per l'espai, i ara amb aquest fascinant i animàtic, molt animàtic, personatge que en Sergio mos contarà ara la seva secció on es pipella una mica la història. O sigui que, quan vulgui, Sergio Rigo, món diversos.
Idò, en aquest món diversos d'avui és estom de conèixer un personatge molt desconegut. Ell és en Jaume Ferrer, es navegant mallorquí que l'any 1346 va salpar cap a les costes de l'Àfrica Occidental amb intenció d'arribar en el misteriós riu de So. L'historiador Gabriel Llompart, en el seu text La identitat de Jaume Ferrer, es navegant, 1346, mos recorda que, juntament amb en Ramon Llull, en Ferrer és un dels dos mallorquins que apareixen de manera recurrent en els manuals europeus sobre la transició de l'edat mitjana a la modernitat. Figures que, com diu en Llompart, quedaven en el llindar del canvi, dues ombres en el sol eixent de renaixement. Els documents medievals mos mostren que en Jaume Ferrer no sorgí del no-res. El seu llinatge era dels Ferrar o Ferrer, una família d'origen genovesa establerta a Mallorca a finals del segle XIII i plenament integrada a la vida quotidiana. Gabriel Llompart mos recorda que en el 16 de juny de 1346, en Jaume Ferrer, mercader i ciutadà de Mallorca, vengué una casa situada a prop de la llonja dels genovesos. Aquella venda, feta just dos mesos abans de salpar, sembla la pista clara que serví per financiar l'expedició que el duria fins en el límit del món conegut. L'única prova directa del gran viatge d'en Jaume Ferrer mos arriba a través dels mapes. En una carta copiada per Macià de Viladesters en 1413, que reprodueix elements del famós Atlas de Joan Mallorquí Cresques Abraham, hi trobam una notació breu però colpidora. Allà se pot llegir: partir l'auxer d'en Jaume Ferrer per anar al riu de l'Or al jorn de Sant Llorenç, que a X d'agost l'any 1346. Un auxer mallorquí, un 10 d'agost, rumb al sud amb destí a l'enigmàtic riu de l'Or, on se creia que arribaven les riqueses del Sudan a través del desert. En Joan Parr remarca que aquell viatge registrat en un mapa mos deixa amb una pregunta sense resposta. Ara mestre va partir, però hi va arribar al riu de l'Or? Sí o no? El viatge al riu de l'Or no va ser la primera vegada que en Jaume Ferrer se feia a la mà. Diversos documents mos mostren la seva activitat com a patró de naus a la Mediterrània. L'any 1342, els jurats de Mallorca li ordenaren descarregar a ciutat un carregament de blat que havia duit des de Sicília. Ferrer volia vendre a altres ports, però la corona li exigí que aquell cereal arribés a Mallorca, que en patia d'escassetat. Un any després, el 17 de setembre de 1343, el lloctinent reial de Silla li lliurava una carta de presentació perquè el vicealmirall en Mateu Mercè i les galeres de València li donassin protecció en el seu viatge a Flanders. Així, abans del 1346, en Jaume Ferrer ja havia estat mercader de cereals, patró de coca i navegant en rutes llargues fins al nord d'Europa. Un home experimentat, avançat a la duresa i en els negocis de la mà. Com apunta en Joan Part, aquests testimonis mostren un navegant ben integrat a les xarxes comercials mediterrànies, que en un moment donat decidí travessar la frontera del desconegut. El viatge d'en Jaume Ferrer de 1346 no va ser un cas únic en el seu temps. Els historiadors el comparen sovint amb l'aventura dels germans Vivaldi, genovesos que l'any 1291 partien de la seva ciutat amb l'objectiu d'arribar a l'Índia vorejant l'Àfrica. Segons el cronista Jacopo Doria, els Vivaldi passaren per Mallorca, travessaren Gibraltar i arribaren fins al Cap de Bojador, el límit mític que durant segles aturà les rutes atlàntiques. A partir d'aquí, el silenci. Ningú sabia mai què els havia passat. En paraules de l'historiador Pierre Chaunou, citat per Joan Part, tant l'expedició dels Vivaldi com la d'en Ferrer podien qualificar-se de fracàs. Per a tal com matisa el mateix Joan Part, potser seria més just anomenar-les tanteig. Intents pioners, proves a cegues, assajos, cobriren camí a les exploracions posteriors. Un segle més tard, el príncep Enric el Navegant i els portuguesos aconseguiren amb paciència i mètode allò que Ferrer i altres havien provat abans, traspassar els límits de l'Atlàntic i obrir la porta d'Àfrica. Durant segles, el nom d'en Jaume Ferrer queda gairebé oblidat, com si la seva nau s'hagués enfonsat també en les aigües de la memòria. No va ser fins en el segle XIX que la seva figura reaparegué amb força. A Palma, a la plaça de la Drassana, s'aixecà un monument en honor seu. L'estàtua, encarregada el 1843 a l'escultor Jacint Mateu i substituïda més tard per una nova versió de Joan Grauchés, encara avui presideix l'espai. Representa Ferrer com un home alt i escardalenc, amb àncora i cordes, símbol de la mà. També el seu nom fou donat a carrers com el carrer de Jaume Ferrer, també a ciutat. Avui sabem que darrere aquell navegant hi havia molt probablement en Giacomo Ferrar di Casamaveri, un immigrant genovès de segona generació, mallorquí de ciutadania i de cultura. Què vos pareix? Thank you.
Idò, com ja és habitual, darrere la teva secció, idò, un altre meló ben interessant que podríem obrir o no. Per començar, has parlat de l'estàtua que a dia d'avui tenim, que està ben a prop del Consolat de Mar, darrere de la llotja de Palma, a prop del Passeig Marítim, que, com bé has dit, és una estàtua que va ser substituïda perquè l'any 1911 estava tan destrossada que des de la premsa es deia que era una vergonya tenir-la així, i des de l'Ajuntament de Palma es decideix que efectivament es faria una de nova, que és, si no vaig errat, la que tenim a dia d'avui. I els motius de la premsa de fa un segle eren obvis. Nuestro ayuntamiento tiene la necesidad de embellecer aquel sitio. Tome el acuerdo de sustituir por otra la esfigie del... Atención a això. Primer hidrógrafo del mundo. Diu, se trata, señores concejales, de una obra de patriotismo, pues que con ellos enaltecerá la figura de un hijo de esta tierra de tantos merecimientos como Jaime Ferrer. El defineix ni men ni manco que com el primer hidrògraf del món. Una mica exagerat, no? I, per altra banda, tenim allò que has dit de viatjar cap a allò desconegut. Idò, jo no sé si era tan desconegut, perquè al cap i a la fi es tractava d'anar bordejant, no? Una mena de cabotatge. I un es demana. Fins a on degueren haver arribat ja no els europeus o els asiàtics en els seus viatges? Jo crec que ho podem centrar directament fins a on varen arribar els propis balears. I és que Mallorca i els seus navegants, ja en el segle XIII, eren ben coneguts arreu d'Europa, com també eren conegudes les Illes Canàries, que crec que no les has citades, perquè t'has anat més cap a la costa africana. I és que és encara més sorprenent, bé, o no, eh? En Jaume Ferrer et suposa que degué arribar fins a la desembocadura, ni més ni manco, que del actualment conegut com el riu Senegal, que és la frontera entre, actualment, el Senegal i Mauritània, que era una banda, és una banda que estava molt coneguda per les seves mines auríferes, i per això deien d'anar en el riu de l'Or, i bé, així no seria tan d'estranyar, no?, que volguessin arribar fins allà. Però vos heu aturat a pensar des de quan se n'anaven fins allà? Vull dir, aquest viatge del que mos has parlat d'en Jaume Ferrer, que per cert, evidentment, no es deia així, però sovint es normalitzen també els noms. Idò, aquest viatge no va ser el primer que es va fer. De fet, no va ser ni el primer que va fer un illenc. Però que no degué ser el primer des de la vella Europa, jo crec que ben segur. Perquè si no, com pot ser que els antics romans de devés el primer segle parlessin fins i tot de la fauna d'aquella banda d'allà? Crec que va ser en Plini el Vell, a la seva història natural, el que mos va parlar dels animals que hauria en aquesta banda de la desembocadura del riu Senegal. I a part, també, ja fa anys varen dir que els romans varen establir-se a les Canàries. És cert que encara no hi ha massa informació, però que varen estar per allà ben segur. Així que crec que tampoc mos hauria de sorprendre tant que 1.200 anys després dels romans hi hagués navegants europeus, no? Com tampoc mos hauria d'estranyar que qualcú intentàs, abans que en Colón, el poder arribar a Àsia, però per la sa banda de l'altra banda, és a dir, seguint més enllà de la suposadament coneguda com a Finisterra. Perquè ben bé sabien que no era una Finisterra, no era el final de la Terra. De fet, allà va estar Neratòtens dient que la Terra era esfèrica i a més, li va donar, jo crec que ja van comentar Font de Misteris fa temps, però Neratòtens li va otorgar, diguéssim, o va calcular un tamany de la Terra semblant en el que a dia d'avui es diu. I Neratòtens era del segle III abans de Crist. Ara bé, tot això no lleva mèrit, evidentment, en el que varen fer els navegants illencs i de la corona d'Aragó en els segles XIII, XIV, XV. Evidentment que no. I a més, hi ha unes curiositats al darrere ben interessants, com per exemple, crec que va ser en Antena, Sergio, fa una o dues setmanes que varen comentar que havien de parlar un dia del tema de l'esclavitud a les illes. No sé si ho varen dir en Tana o si varen comentar-ho tu i jo
sí,
després.
Sí, si ho varen comentar, sí, crec que sí.
No?
Sí.
Val, perquè crec que és un tema molt, molt desconegut i que crec que té molt de detalls sorprenents. I dins aquesta mateixa línia, mireu això. Això és d'uns anys abans, un pocs anys abans d'aquest viatge d'en Ferrer cap a les Canàries i cap a la costa africana, perquè això que jo ara diré és de l'any 1343, en una d'aquestes, dic, expedicions mallorquines a Canàries, que, per cert, varen acabar els mallorquins fundant una diòcesi allà i sent considerats els primers evangelitzadors d'aquell arxipèlag. Però el tema és que, com sol succeir, en arribar allà van veure els indígenes, en els guanxes, que deia el pare John Part, i un mercader mallorquí, en Francesc d'Esportell, es veu que en tenia un parell de capturats, que els va dur segrestats fins aquí, i bé, i en va vendre un esclau, una esclava, millor dit, en el rei, en Pere IV, Pere IV el cerimoniós. I a ella, en aquesta esclava guanxe, li van posar de nom Joana, però veu que aquesta Joana no es trobava massa a pla entre aquelles, per a ella, evidentment, estranyes gent. I què penseu que va fer el rei Pere IV, també conegut com el del punyalet? Nos diu el pare John Part, esta guanche en la corte del cerimonioso se debía encontrar tan mal a gusto como el conocido yanqui en la corte del rey Arturo. De aquí que el monarca se decide a devolverla al marido del cual se la había bárbaramente separado. La devolución se hace en el curso del último trimestre de 1343, lo cual hace suponer que el rey la tuvo en la corte el tiempo mínimo para conocer las costumbres etnográficas de la raza acabada de descubrir y de la que todos se debían hacer lenguas tras la expedición que autorizara poco antes Jaime III de Mallorca. Així mos ho explica el prolífic pare John Part en el Anuario de Estudios Atlánticos. Crec que és molt sorprenent i encara més perquè no era l'única, és a dir, que era habitual, dit entre cometes, no?, aquestes expedicions. Ara bé, mos queda per saber si varen arribar a l'altra banda d'aquella mar oceana. Bé, i tot això venia per en Jaume Ferrer i els navegants illencs i de la corona d'Aragó. I a part d'aquest Jaume Ferrer, en va haver un altre. I mireu que aquest era important, el que mos ha dit en Sergio. I un altre més influent encara que aquest del que hem parlat, i jo diria que encara més desconegut. Sembla que no estaven emparentats, I bé, he de dir que sovint són confosos, que per cert no té massa sentit, no?, que se'ls confongui, perquè hi ha un segle de diferència entre ells, encara que sí és cert que tots dos eren navegants i estaven tots dos molt relacionats i eren influents dins la corona d'Aragó, cadascú d'ells en el seu temps, evidentment. Estic fent referència a en Jaume Ferrer de Blanes, que mireu si és rellevant que, a part de que hauria estat directament implicat en la viabilitat o no dels viatges d'en Colón, idò, ell va ser el que podrien dir que va fer el primer repartiment en blocs del món, el manco modern, perquè això va ser quan el tractat de Tordesillas entre la corona hispànica i la corona portuguesa, perquè ell va ser el que va decidir quina part li tocava a cada país. Així que crec que es pot afirmar que per això, a dia d'avui, Amèrica del Sud és com és. Però aquesta, ja ho sabeu, aquesta seria una altra història.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font. I Vetres Ràdio és història. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolà i Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque rondalla, qualque llegenda que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, per avui, ja que heu estat parlant dels navegants illencs, en duc unes relacionades amb el tema de la navegació, però des d'un altre punt de vista, clar, dins del món llegendari. La primera està basada en la llegenda de la Punta Arabi, del llibre de Michel Ferrer Clapés, Leyendas y Supersticiones de Ibiza, i que conta, més o manco, tal que així. A la platja d'Escanar, a Santa Eulàlia del Riu, a Eivissa, hi ha un lloc conegut com a Punta Arabi, famós arreu del món per haver-se instal·lat el cèlebre mercadet hippie, visitat per milers i milers de turistes cada any, i també per tenir-hi una de les urbanitzacions més ben posades de l'illa. I és damunt d'aquest indret on antigament es contava la següent llegenda. Una nit de gran tempesta, ja fa moltíssims anys, passava a prop de la costa un vaixell que navegava a poc a través de la foscor i enmig d'un temporal terrible. No s'hi veia res i el cel només s'il·luminava amb els llamps. De sobte, el vaixell va encallar i, malgrat ser a prop de terra, tots els seus tripulants moriren ofegats entre les ones, sense que se'n pogués salvar ni un. Encara que els mariners cridaven desesperats demanant auxili, els veïnats del lloc, que els sentien i sospitaven el que passava, no acudiren a socórrer-los perquè, amb aquell mal temps, anar a ajudar-los els representava una missió impossible. L'endemà, una vegada que la tempesta s'hagués allunyat, just quan pogueren i acudiren a aquell lloc, amb l'intenció de donar un cop de mà, però ja era massa tard. La mà havia engolit qualsevol rastre dels cossos. La mà fa forat i tapa. Tan sols pogueren trobar alguns taulons procedents del naufragi. Diuen que a partir d'aquells fets, cada any, el mateix dia que havia succeït allò, des de la nit fins a la matinada, se sentien uns crits planyívols, que la gent atribuïa a les ànimes dels ofegats, de les quals es deia que havien estat condemnades a l'infern. Altres vegades, aquestes ànimes es feien presents allà, sota la forma de grans flames i llums estranyes, cosa que feia que els veïnats dels voltants estiguessin sempre dominats per la por. Encara avui hi ha gent que recorda perfectament haver vist, anys enrere, aquestes llums, sobre l'origen de les quals ningú no ha sabut trobar una explicació lògica. Tenim també aquesta altra estreta de l'opuscle de Namades titulada Leyendas y tradiciones marineras de Catalunya, que tracta d'un pirata que es va fer massa conegut també per les Balears, per mor de les seves terribles actuacions. La va titular La nau del pirata Barbarroja i diu així. Del pirata Barbarroja, tristament cèlebre, es conten els seus crims i fan estremir. Ja fet vell, el pirata volia abandonar el pillatge, però esperava fer-ho quan hagués arribat als 1000 crims. Però va pensar que el darrer d'aquests crims havia de ser el més sonat i va decidir matar a un capellà mentre celebrava el sant sacrifici de la missa. Un matí d'un dia de festa, va desembarcar amb la seva gent foratge a la platja d'un lloc de la costa. Va entrar dins el temple i, tal com ho havia concebut, va llevar-li la vida al sacerdot just en el moment de la consagració. Es va apoderar del copó i de la sagrada forma i els va tirar a la mà. Quan va posar el peu damunt la fusta de la seva nau, aquesta va començar una cursa veloç que durarà mentre existeixi el món, ja que el seu vaixell, en lloc d'envellir, cada dia és més nou i més fort. Navega contra tots els vents i per totes les mars sense poder mai tocar terra. I la seva visió és, així mateix, extremadament fatídica, i és que es tracta d'un vaixell fantasma. Jo crec que seguint en la mateixa línia podem contar dues altres més, també molt breus, del mateix llibre. Perquè, per exemple, aquesta titulada Es vaixell del dimoni, d'una altra nau fantàstica, coneguda així com Es vaixell del dimoni, apareixia sempre durant les grans marees i temporals i els moments més perillosos. Envoltava els vaixells en perill de naufragar, des dels quals les tripulacions sentien una cadena de rellades que ressonaven ben fort i que eren duites pel vent huracanat, que sempre regna en aquestes ocasions. En el moment més perillós, quan més necessitaven l'ajuda de la seva tripulació, s'esfumava l'espai. Aquest vaixell apareixia abans que es desencadenés la tempesta. Era com si ell mateix la dugués. El seu casc i el seu velam eren d'un color vermell intens, igual que els seus tripulants, barbuts com si fossin bocs. Apareixia aurolat per una llum sinistra, intensament vermella. Veure'l era un signe fatal de naufragi assegurat. A mitjanit de la vigília de Sant Joan apareixien a les platges uns còdols vermells que els antics mariners cercaven amb molt d'interès, ja que se'ls atribuïa la propietat d'espantar aquest vaixell del dimoni. La nostra gent demà, la nit referida, cercaven aquestes pedretes vermelles que duien amb cura a bord per llançar-les contra la nau aqueixa del dimoni i així desfer el seu encanteri i salvar-se del perill segur de naufragar. I ja per acabar per avui, i que tal vegada pot interessar a qualcú, ara que la propera setmana és el Dia de Tots Sants, i de tenim aquest altre, també de Namades, del mateix opuscle, aquesta que du per títol La barca de les ànimes, i que diu que, durant el novenari de les ànimes, els llops de mà de la Barceloneta, a Barcelona, creien veure, a l'hora del capvespre, entre la boira fosca de l'horitzó, La barca de les ànimes, una nau enorme tripulada per les ànimes de la gent de la mà que varen morir ofegades. Es distinguia perquè el seu capità transmetia les ordres a la seva gent amb tocs d'un cor marí, l'eco continuat, tètric, sord i estremidor, del qual ressonava per tot l'ambient mariner, lúgubre i esgarrifós. Aquesta creença està en oposició amb una opinió molt estesa entre la marineria, segons la qual les ànimes dels ofegats són les úniques que mai no s'apareixien, ja que l'ànima va ser com una petita flama que s'extingueix completament per efecte del contacte amb l'aigua. I bé, ja per acabar, també es deia antigament que a mitjanit del Dia de Tots Sants apareixia així mateix a l'horitzó la barca dels morts, un vaixell tot negre, ombrívol i tètric, tripulat per tots els mariners que varen morir ofegats durant tot l'any. Cadascú ocupa a bord el lloc que li pertoca la maniobra. Com que són molt més en nombre, contínuament es relleven per tal de poder complir tots amb el seu deure.
Bé, ja has dit que la teva secció també tenia relació en la navegació, però efectivament d'una altra manera, que per cert també tema fascinant aquest del tema dels vaixells fantasmes. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
Idò, deixem de moment el tema dels navegants i de les seves naus i anem amb el tema de la setmana passada que me va quedar per contar. Bé, mira, sí, com he dit al començament, tot lligat, perquè tal vegada també estigui relacionat, perquè parlant de navegants i naus, i en Borja mos va parlar d'un cas d'abducció, un suposat cas, sempre, clar, i allò me va venir al cap aquesta pregunta. Pot haver certes semblances entre certs ritus ancestrals i els actuals, diguem-ho així, els actuals casos del que es coneix com a abducció? Hem de recordar o dir que els casos coneguts com a abducció normalment es tracten de situacions on un es creu que un ovni et segresta i en una mena de somni, de trànsit o de manera física, et passen coses estranyes que després es recorden normalment de manera confusa i també mitjançant hipnosi. I clar, resulta que fent un tomb tenim que dins del xamanisme hi ha casos on personalment veig certes semblances. Jo crec que tots tenim en el cap la idea del que és així en general un xaman, sense entrar massa en detalls del seu origen i tot això, basta dir-ho així en general, el xaman és, al mateix temps, pot ser un fetiller, un sacerdot, una persona que entre algunes de les seves activitats també té la de curar malalties, segons també presidia els sacrificis de la comunitat, dirigia la comunitat, també acompanyar les ànimes, les ànimes dels morts en el seu viatge a l'altre món. I et suposa que tot això ho pot fer perquè té aquesta capacitat d'abandonar el seu propi cos a voluntat. És a dir, tindria la capacitat, de manera voluntària o no, també, d'entrar en una mena d'èxtasis. I és que, segons d'on estiguem parlant, és d'una o una altra manera. Per exemple, a Sibèria i en el nord de l'Àsia, un individu es converteix en xaman per dret d'herència, o bé per elecció, o, atenció, per vocació espontània. És a dir, que no ho hauria cercat. Però, per altra banda, a Amèrica del Nord, el mètode principal per convertir-se en xaman és la recerca voluntària dels poders. Després està que, independentment de la manera en què es dugui a terme aquesta selecció del xaman, serà reconegut com a tal per la resta del grup quan hagi superat una sèrie de proves iniciàtiques, no? Bé, i també després d'haver estat instruït pels mestres. I si mos anem a l'Àsia Central i del Nord, aquestes proves tenen normalment lloc durant un període indefinit de temps, al llarg del qual el futur xaman està malalt i es queda a la seva tenda o bé vaga pel desert i ho fa comportant-se d'una manera tan estranya que se'l podria prendre per boig. Però aquest elegit, podríem dir, es converteix en xaman únicament quan ha demostrat que pot interpretar les seves crisis patològiques, les pot interpretar com una experiència religiosa i que finalment aconsegueix curar-se. I clar, un pensa, i si aquesta suposada experiència religiosa és el que nosaltres coneixem com una experiència ovni? I entrem en el procés iniciàtic. En els somnis i les al·lucinacions del futur xaman podem trobar l'esquema clàssic, no?, de la iniciació. Segons es deia i segons es creia, antigament era torturat pels dimonis. El seu cos era esquarterat. Descendeix a un món inferior o bé ascendeix en el cel i finalment ressuscita. Tot això és l'equivalent a dir que vendria a adquirir una nova manera de ser, que a més el capacita, no?, per mantenir aquestes relacions amb els mons sobrenaturals. Així tenim que el xaman esdevendria en un individu capaç de poder veure, comunicar-se amb els esperits, i ell mateix es comportaria, no?, com un esperit, perquè pot abandonar el seu cos i viatjar, diran que en èxtasi, no?, deien, per les regions còsmiques, així es deia. I clar, tot això que estic dient no és talment una mena del que es coneix actualment com una abducció? A certs pobles siberians, la consagració del xaman transcendeix, no? És un esdeveniment públic. Per exemple, entre els buriats, el neòfit puja un bedoi, que és el símbol de l'arbre còsmic, i en Feró se suposa que està pujant en el cel. L'ascensió en el cel és una de les característiques pròpies del xamanisme de Sibèria i també del centre de l'Àsia. O quan se celebra el sacrifici del cavall, el xaman, el taic, una altra tribu, ascendeix en èxtasi al cel per oferir al déu del cel l'ànima d'aquell animal sacrificat. I realitza l'ascensió pujant pel tron del bedoi, preparat en 9 osques, cadascuna de les quals simbolitza un dels determinats cels. I ja després estiria el tema de les funcions dels xamans, com la sanació o acompanyar les ànimes dels difunts. Però tot aquest camí iniciàtic, que mos ve a explicar en Mircea Eliade, crec que té molta semblança, com deia, amb el que es coneix com una abducció. No sé què penseu. Bé, una abducció, o si voleu, amb una experiència mística, no? Bé, de fet, és que és una experiència mística. Hi ha un caramull de casos on l'antropologia mos parlava d'aquestes estranyes situacions produïdes durant el somni i jo crec que n'hi ha tantes que cadascú pot cercar la que més se podria adaptar en el que vulgui creure. Mirau, algunos habitantes de Groenlàndia creen que l'alma abandona el cuerpo durante el sueño y marcha de caza, a bailar y a corretear. Sus sueños, frecuentes y muy vividos, les han llevado a pensar así. Entre los indios norteamericanos se habla de almas que durante el sueño abandonan el cuerpo y van a buscar cosas que les resultan atractivas y que, una vez despierto, el hombre tratará de conseguir a fin de que su alma se tranquilice y no le abandone. Los habitantes de Nueva Zelanda creen que el alma abandona durante el sueño su cuerpo y que luego regresa y que puede hasta ir a la región de los muertos para conversar con sus amigos. Los tágalos de Luzón procuran no despertar a quien duerme, porque en esos momentos está ausente su alma. Veníamos más ejemplos. Los indios norteamericanos aceptaban la alternativa de que un sueño podía ser una visita de la persona o el objeto soñados, o la visión de que el alma racional tenía durante una de sus excursiones mientras el alma sensitiva permanece en el cuerpo. También los zulúes creen que pueden recibir en sueños la visita de la sombra de un antepasado, el itongo, que acude para advertirles de un peligro, que pueden ser arrebatados por el itongo en sueños para visitar a gentes lejanas y de este modo enterarse de que están en un apuro. En cuanto al hombre que adquiere la condición morbosa de vidente profesional, continuamente recibe en sueño la visita de los fantasmas que acuden a hablarle, hasta convertirse, conforme a la expresiva frase de los naturales, en una casa de sueños. En los estratos culturales inferiores es donde quizás se admite con mayor facilidad que la aparición de un individuo en sueños es una visita de su espíritu desencarnado al que el soñador, según la expresión de los ojiwas, contempla cuando duerme. Tal es asimismo la opinión que se manifiesta claramente cuando los fijianos dicen que el espíritu viviente de un hombre puede abandonar el cuerpo para molestar a otros en su sueño. I tornant a casos on el xamanisme té el protagonisme, i de tenim més casos, com per exemple en el somni iniciàtic d'un xaman samoyedo, extret del mateix llibre de bon extret tot l'anterior, Història de les creències i de les idees religioses, de Mircea Eliade, que diu, i fixeu-vos, com crec que té semblances en les abduccions i també podrien dir haver visitant de dormitori i tot això, però no obriré un altre meló, evidentment que no. Diu, Popov ofrece el siguiente relato acerca de un chamán de los samoyedos Avams. Enfermo de viruelas, el futuro chamán estuvo inconsciente durante 3 días y tan al borde de la muerte que estuvieron a punto de enterrarle al tercero. Durante aquel tiempo tuvo lugar su iniciación. Luego recordaba que fue llevado hasta alta mar, donde oyó su enfermedad, la viruela, que le decía, recibirás de los señores del agua los poderes del chamán. Entonces la enfermedad agitó las aguas del mar, salió fuera el candidato y ascendió a una montaña. Allí encontró a una mujer desnuda y comenzó a mamar de sus pechos. La mujer, que era probablemente la señora de las aguas, le dijo, «Tú eres mi hijo, por eso te he dejado mamar de mis pechos. Tendrás muchas fatigas y te sentirás muy cansado». El marido de la señora de las aguas, el señor del mundo inferior, le dio entonces 2 guías, un armiño y un ratón, para que lo llevaran al mundo inferior. Llegaron a un lugar elevado y los guías le mostraron 7 tiendas con los techos rotos. Penetró en la primera y vio allí a los habitantes del mundo inferior y a los hombres de la gran enfermedad. Que ara que ho pens, tot això que he dit, aquestes creences, jo crec que és igual d'estrany i d'inquietant que el que seria el propi fet de la abducció, no ho trobes?
Ho és, m'apareix fascinant i tot això em tronca una miqueta amb una cosa que crec que han dit o he dit aquí a Font de Misteris qualque vegada, que és que particularment pens que, vinculat també a això, que els contactats de dia d'avui són els profetes del món antic.
Aquesta ha estat una mena de comparança que he volgut fer. M'ha fet gràcia quan en el començament he dit pot haver relació amb els xamans i les abduccions, i quan hem fet, quan Niken mos ha pujat la música de fons que escoltem, tu has dit, sí, evidentment, per on partir. I doncs, jo crec que això seria el resum.
I un detall ràpid. Has parlat d'arbres com a símbol molt important dins aquesta història, ja has parlat sobretot de Nord-Amèrica i d'Àsia. Però m'ha vingut en el cap que també a Sud-Amèrica, en el Brasil, en el Mato Grosso, hi ha un cas fascinant d'un mestre que va venir del cel, que era en Beb Cororoti, van a contar aquí deu fer 10 anys, o cosa així, que aquest bon senyor també emprava un arbre per ascendir cap en el cel.
És que la gràcia de tot això, perquè, clar, jo ho he resumit, imagina't, en Mercedes té 4 volums només dedicat a aquestes coses. Clar, és que, efectivament, el més simpàtic de tot això és veure com s'ha anat repetint al llarg de la història i que, tal vegada, a dia d'avui, tenim aquestes abduccions que, en certa mida, podrien o no estar relacionat.
Tres ràdios, cultura.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font.
Ja hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I bé, estic d'acord que els nens actuals sembla que en general reben una educació lectiva, familiar i social, que és una mica o molt diferent a la de les generacions anteriors. Ho vàrem veure amb aquell estudi de la Fundació BBVA, que diu que els joves actuals tenen menys cultura general que les generacions anteriors. curiós, no? Perquè ara hi ha un accés ben ràpid, immediat i total a tota la informació, deu ser cosa de l'interès. Sí, però de l'interès que els adults els siem o no sabut transmetre. No crec que sigui culpa dels nins. Millor dit, no és culpa dels nins ni de les nines. És culpa dels adults que no els estem ensenyant a navegar per les aigües de la vida com tal vegada hauria de ser. Que no tenen idea de com. Supos que és cosa de sentit comú. Supos, en resum, que aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i Vetres Ràdio, m'aduen una mica reflexionant coses que crec que són evidències, no? Però que tal vegada no ho siguin tant. Dit això, abans hem parlat de l'estàtua d'en Jaume Ferrer, el navegant, aquella estàtua que es va col·locar a la plaça de les Drassanes l'any 1843 per commemorar la majoria d'edat de la que seria la reina Isabel II. I de llegenda en el monument varen posar, bé, un latinajos, no? Que deien més o manco Jacob Ferrer, balear, home il·lustre, el primer entre els navegants que les zones va solcar la seva pròpia tècnica, la glòria del qual per tot el món una reputació perenne va escampar. A un fi tan gran, les autoritats van erigir aquest meravellós monument, any del senyor de 1843. Aquella font, ja quan l'època de l'arxiduc, ja estava destrossada. L'estàtua, les làpides, tot mal fet. I ell, l'arxiduc, mos ho explica, a final del segle XIX, va deixar escrit: una fuente con la estatua del célebre hidrógrafo mallorquín Jaume Ferrer, desgraciadamente mutilada por las pedradas de los chiquillos. Aquest va ser el motiu. I és que els nins sempre han estat nins. I a dia d'avui crec que, segons quins fets semblants, serien fins i tot constitutiu de delicte. Així que tal vegada no anant tan malament, no? Bé, jo supos que preferir pensar que no. I ja que parlant de navegants i de navegar per les aigües de la vida, no? Permeteu-me la semblança poètica, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. I d'en Diego de Sabiote, del llibre El Pi de Costa i Llobera, Llum i Ofrena, el poema que du per títol Assolir la costa, dedicat a en José Hierro, que diu: el poeta, per capritxis de la musa, en començar un poema es troba en una barca de rem navegant per alta mà. La musa només indica el lloc de la costa i el poeta carrega tota la resta, remar, remar per aigües d'alta mà. I el poema, amb bondat i assumida paciència, el poema sempre espera el poeta terra ferma on les ones es rompen a vorera de mà. La vida com a poema, no? I amb el que deia dels infants, ja que parlant de navegar, jo crec que el resum podria ser això que diu la cançó, que diu: luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. I d'això, que tal vegada la responsabilitat estigui en les nostres mans. Dels Fito i Fitipaldis, Soldadito Marinero. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Quiso ser niño, pero...